Doncs avui tenim una pila de dies mundials, però ja saps que n'hi ha dos d'especials que sempre recordem, i és el Dia Mundial de la Poesia i el Dia Mundial del Síndrome de la Síndrome de Down. 21 de març, avui se celebra tot això, però a més també és el Dia Internacional dels Boscos, per exemple. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I comencem parlant de Lleida, doncs amb una temperatura de 14 graus i mig a la ciutat de Lleida, temperatures per sobre del que seria la temperatura normal, la mitjana per aquestes dates, però molt per sobre, és entre 5 i 6 graus per sobre les mínimes, eh? Avui hem assolit una mínima de 11 graus positius. 11 graus positius, eh? Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Santiago López. És president de ANDAS, que és l'Associació Nacional d'Aliments Solidaris, i amb ell parlarem d'una iniciativa que, si la penses bé, té tota la lògica del món. I és a dir, quan nosaltres, per exemple, el dia del gran recapte, donem aliments, ells el que demanen és que el govern, l'IVA, el que puja d'IVA, que nosaltres estem pagant, religiosament, d'aquells aliments, el govern ho reverteixi en la compra de més aliments. Això és el que diuen. Quan t'ho expliquen, cau pel seu propi pes. Però porten dies demanant això i els ja està costant. Pues parlarem amb el Santiago, perquè ens expliqui quina història hi ha darrere de tot això. També hi posarem... I posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer, algú ha fet, i amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i la radiografia, que arribarà a 2:15, parlant d'esports amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels coberts amb precipitacions més abundants i intenses al Pirineu, amb la cota de neu que baixarà fins a situar-se a últimes hores sobre uns 1.200 o 1.400 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 15 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 14 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del sud al Pirineu i a la resta seguirà de la component est. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Lleida una jornada de cels ennuvolats, sense descartar precipitacions més probables al matí i a l'extrem oriental, ja que a la tarda la situació tendirà a quedar amb intervals d'ennuvolats al cel. Per últim, les màximes baixaran lleugerament demà, amb uns valors que rondaran els 13 graus a Lleida i a Balaguer, els 12 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i, finalment, els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada un home de 26 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força. Els fets van passar el 12 de març a 11:15 de la nit, quan un ciutadà va accedir a l'interior d'una entitat bancària de la Rambla de Ferran de Lleida després de fracturar el vidre de la porta principal. El lladre va registrar els calaixos dels despatxos i poc després va fugir del lloc sense emportar-se cap objecte. Davant d'això, els Mossos van obrir una investigació que va permetre identificar i detenir el presumpte autor del robatori. El detingut, que té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, ha passat a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I a Lleida Ciutat, la setmana passada, divendres, vam tenir el ple de l'Ajuntament, on es va donar per definitivament llum verda al pressupost de l'Ajuntament de Lleida per aquest any 2022. El ple, a més, va desestimar les al·legacions dels promotors de Torres Salses i de la plataforma per a la residència de Pardinyes. I Unió de Pagesos trasllada al govern la predisposició del sector de contractar refugiats ucraïnesos en campanyes agràries. Demana coordinar-se amb l'administració per oferir a aquestes persones les millors opcions segons la seva situació. De fet, sense deixar el tema, això és el tema laboral, però amb el tema docent, Tàrrega inicia l'escolarització de 19 infants ucraïnesos mentre continua aquest degoteig d'arribades de refugiats. Arnau Vila.
Un total de 19 infants i joves ucraïnesos han començat avui a anar a l'escola a Tàrrega després d'arribar fa uns dies a la ciutat fugint de la guerra al seu país. 12 ho han fet a primària i 7 a secundària en els diferents centres educatius de Tàrrega. Ens ho explica en primera persona Volodymyr Monastirsky, un targarí d'origen ucraïnès que ha vist com la seva neboda amb el seu fill recent escolaritzat es refugiaven a la capital de l'Urgell.
El nen estava mostrat una mica nerviós, però tot això, mentre que esperava aquí, he vist que està ja quasi, quasi integrat. Ja mire, mare, relaciona amb els nens, estem molt contents.
Seguidament, explica la situació de la seva neboda a l'hora d'esclatar la guerra a la ciutat ucraïnesa de Lviv i el viatge fins a Barcelona.
Clar, la meva neboda vivia en Ucraïna al 8è pis, ¿vale? I cada vegada quan surt l'alarma tenia que baixar amb nens de 8è pis a baix. Clar, els nens estaven molt, molt nerviosos i ploraven i... Primerament, primer intent no han pogut sortir perquè la cua davant de la frontera tenia 40 quilòmetres. El segon intent sí, per un gre han pogut sortir amb un conegut que li emportava a l'aeroport de capital d'Hongria i arribat a Barcelona. Jo ja li anava a buscar a l'aeroport.
Pel que fa a l'aspecte acadèmic, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat que compten amb 101 refugiats empadronats i 46 són menors, dels quals 36 en edat escolar, per la qual cosa encara n'hi ha 17 que han de fer els tràmits per poder escolaritzar-se.
I encara al territori, aquest cap de setmana ha tingut lloc la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que ha tancat aquesta 149a edició amb 138.000 visitants.
La Fira de Sant Josep de Mollerussa ha tancat aquest passat diumenge la 149a edició, la primera que es celebra en dates habituals després de l'esclat de la pandèmia i que ha estat marcada per l'escalada de costos per la guerra a Ucraïna. Segons l'organització, el certamen ha rebut uns 138.000 visitants en els 3 dies que ha durat la fira. La xifra es presenta per sota dels 175.000 del 2019, però que mostra una recuperació notable en el marc firal de la ciutat. Així ens ho explica l'alcalde i president de la fira, Marc Solsona.
Però el que és l'expositor i el que seria el nostre visitant barra client que ve a fira, penso que ha sigut molt fidel i s'ha sabut, diguem-ne, aïllar d'aquest context una miqueta tristot i lamentable general, per intentar fer fira, per intentar viure, reviure i intentar doncs, generar un estat d'ànim positiu també en el sector i al final l'economia catalana, mollerussenca i lleidatana.
També ha destacat que el 70% dels 224 expositors presents a la fira tenen intenció de tornar l'any vinent i que almenys la meitat d'ells han assolit les seves expectatives de negoci. Finalment, ha avançat que la 150a Fira de Sant Josep, que es celebrarà l'any que ve, comptarà amb novetats i voldrà fer un reconeixement a tota la gent que ha fet possible l'esdeveniment al llarg de la seva història. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha estat l'encarregada de cloure el certamen.
Gràcies, Arnau. Nosaltres encara acabarem dient que Aitona ha tancat una campanya de la floració de rècord amb 24.000 visitants. Concerts, rutes o exposicions són algunes de les novetats que s'han fet per commemorar el 10è aniversari de Fruiturisme, que ja s'ha convertit en un esdeveniment doncs, anual. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia s'uneixen per exigir mesures a la Unió Europea davant l'alça del gas. Les elèctriques, en contra de la idea de la intervenció del mercat, mentre que les indústries i els sindicats hi donen suport. Diversos països europeus ja adopten mesures per atenuar els preus del carburant. Si recordem, és que com es calcula el preu de l'electricitat a Espanya? Doncs entra dins d'un pool. Un pool és una zona on arriba tota la generació elèctrica del país per diferents fonts, la que es fa doncs, solar, eòlica, la que es fa a través de gas, etc, etc, i el preu, el max, el marque la que és més alta. Resulta que el gas és la que està intervenint menys, però és la que té el preu més alt, i és la que a hores d'ara està marcant que el preu de l'electricitat assoleixi aquests preus històrics de rècord, vaja, de rècord setmana rere setmana. Evidentment, les elèctriques hi estan en contra, perquè tota la producció hidràulica la cobren a un preu altíssim, però altíssim, que l'està marcant doncs el pool aquest de les energies que tenim a Espanya. Però qui ho acaba pagant, ja saps qui som, tu i jo. Aquesta és la notícia elèctrica, la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Parlem d'esports.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
I som esclaus sempre de les xifres, però ens les diuen i jo te les explico. Unes 2.000 persones ahir al camp d'esports, més igual 100 més que 100 menys o 500 més o 500 menys. Unes 2.000 persones ahir al camp d'esports per veure una victòria del Lleida Esportiu a casa, 2-1 davant del Formentera, però d'aquelles, bueno, d'aquelles que fan afició, perquè són d'aquelles que arriben passat el minut 90, com sempre dic, almenys a la Premier, però veig que aquí també sempre passen coses a partir del minut 88. Allí hi era el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, són d'aquestes que quan ja sembla que ha quedat tot empatat, doncs t'arriba el gol al minut 92.
Sí, va ser una alegria. Podríem definir-ho com la incomparable alegria de marcar un gol al teu equip afavorit a l'últim minut. Jo gairebé l'havia oblidat, aquesta alegria. Jo dic que el dia del Brea va marcar també Quim Araujo al 90, però era un partit a porta tancada. Amb aquesta sí que fins i tot he de reconèixer que aquesta alegria te provoca veure el partit amb un amic, separar-se amb una cadira per la prevenció, i ens vam abraçar. Sí. I amb el de darrere també, i no coneixia de res. És incomparable aquesta alegria.
Clar, dit això, com va jugar el Lleida?
Jo crec que va jugar regular tirant a bé, és a dir, un 6, va millorar defensivament, perquè l'Ebre es va crear molts problemes de gol, no el Formentera, que és quart. Els dos laterals, per la dreta Montardi i per l'esquerra Nani, no van ser tan alegres, i ho va reconèixer després Gabriel acabar el partit a preguntes nostres. Per tant, el Lleida va millorar defensivament, va saber, en aquest cas, jo crec que, com sempre diem, madurar el partit, una 0 a la mitja part, i quan no estava passant res del partit, quan tot semblava sota control, que el Formentera no ens arribava una pilota llarga, la baixa molt bé el davanter de la Formentera i gol, i et penses, hosti, un gol, aviam, del no-res, no? Novament era una pel·lícula passada, ens havia passat ja moltes vegades amb el Prat, amb el Andratx, etc, i afortunadament hi ha una connexió meravellosa. Hi ha dos futbolistes al Lleida, que tothom ho coincideix, és molt fàcil dir-ho, que amb això es guanyaran la vida. Que són Moja i Joel Febas.
Que sí. Són joves, encara.
Sí, se la guanyaran. A més, els dos s'entenen perfectament. Va ser tant el primer com el segon gol una connexió, Moja cap a Joel, i el gol de la victòria va molt bé resoldre. Joel va driblar el porter i amb cama dreta doncs, va marcar el 2-1, que va ser doncs, una explosió d'alegria. No per dir, han guanyat la Champions, ni han guanyat la Lliga, ni pujarem. Però era per celebrar una victòria, no? I ara les victòries se celebren molt. Lleida està amb 36 punts, està ja a la zona mitja, a 4 del cinquè, que com a mínim manté aquesta il·lusió de no veure que el cinquè, que és el Formentera, s'allunya molt,
sí,
amb el perill del descens perquè en baixen 5. Sempre ho dic que des del cinquè al cinquè per la cua sempre hi haurà molts pocs punts de diferència perquè dona premi al cinquè disputar la promoció d'ascens i el cinquè per la cua la de descens.
A 5 del descens i a 4 de l'ascens.
Per això, tant, estem a aquesta zona mitja.
Estem allí.
I l'important d'ahir era per evitar el descens, per aproximar-nos, perquè
correcte.
Aquest matalàs de 5 o de 6 punts. Victòria, 2-1, a alegria i, per tant, doncs, la satisfacció de veure com al camp d'esports se parla de futbol, que és el que agrada a la gent. El de lateral dret, el de lateral esquerre, si aquest equip ha jugat millor o pitjor.
Parlar de l'àrbit, de si cor, si no cor, si no defensa...
Futbol.
Això,
futbol. És el que ens agrada. Qui estigui a la llotja ens dona exactament igual.
I tant que sí. Sergi...
Per cert, ahir a Lleida es va recuperar ja l'ambient blaugrana, perquè jo des de casa a la nit ja vaig escoltar claxons, cotxes, petards i gent que entonava.
Escolta.
Suposo que sortien dels centres més públics l'himne del Barça pels carrers de Lleida.
Un 0-4 del Bernabéu és un... Bueno,
és un 0-4.
Sí, sí, sí.
No, és un 0-4.
Hi ha gent que ha dormit poc. Les coses com siguin,
ah,
jo
sí?
No, eh?
De per celebrar.
A veure, a mi m'agrada molt, però jo, escolta, l'hora vaig anar a dormir.
Val, val, val.
Sergi Torra.
El que vaig viure a les 11 de la nit des de casa, el que escoltava
senyor.
Des de casa.
Una abraçada.
Una abraçada. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I el tema que parlarem a continuació, i t'ho explicava al principi del programa, és un d'aquells temes que potser no hi penses, però quan algú et fa pensar-hi, t'adones que no ho fem tot el bé que ho podríem fer. I m'explico. Ja sabeu que existeix el dia del gran recapte en el que molta gent, qui vol, dona aliments per la gent que no té per menjar. I, vaja, és una necessitat bàsica. Però resulta que hi va haver unes persones que van pensar i van dir, però escolta, si jo compro un paquet d'arròs, pago l'IVA d'aquest paquet, no? I després el dono. Per què no fem que el govern de tots els aliments que es compren per donar, per que són solidaris, l'IVA d'aquells aliments que tu pagues, el recuperi el govern i el destini a més aliments? Doncs això se li va ocorrir al Santiago López, que és el president de l'Associació Nacional d'Aliments Solidaris. Santiago, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bien, estupendamente.
Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Porque, fíjate, yo...
que nos ponemos al pie de la caja, para recoger los alimentos que van donando los ciudadanos.
Vale.
Entonces, pues en este caso, pues mi mujer, yo creo que las mujeres están en todo. Y me dice, pero bueno, ¿cómo es posible que las personas, los donantes, pasen por la caja, paguen los garbanzos, el aceite, etcétera, y paguen además el IVA? Y claro, pues este fue el envión, pues es verdad. Este fue el embrión de la iniciativa.
Claro, pero esto que cae por su propio peso, Santiago, creo que vosotros lo preguntasteis, lo habéis movido, y a los políticos se ve que no lo acaban de entender del todo.
No, evidentemente. Nos hemos reunido prácticamente con todos los grupos parlamentarios de todas las autonomías, y también en el Congreso de los Diputados. Bien, es cierto que tenemos ya resultados bastante positivos, como por ejemplo en Extremadura, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, donde se ha aprobado una proposición de ley por unanimidad, lo cual es dificilísimo, pues estos se han puesto todos de acuerdo, porque claro, esto no tiene ideología, no tiene color político.
Claro,
la única ideología que tiene es la solidaridad. Concretamente, bueno, yo creo que está bastante lo ha explicado bastante bien. O sea, si una persona coge y dona 100 euros, por poner un número redondo, de 100 euros, pues resulta que estimando el tipo medio de IVA, ya sabemos que unos IVA tienen más porcentaje que otros, pero vamos, un IVA muy certero del 7,5%. Uh-huh. Estimando un 7,5%, de esos 100 euros que dona una persona, resulta que solamente son para alimentos 92,5 euros. El otro 7,5 es para los alimentos. Perdón, el otro
es impuestos.
Es para el IVA.
Sí.
Y entonces entendemos que esto no es posible, que no debe ser así. Pero es más, abundando en detalles, resulta que cogiendo datos, tomando datos de los últimos datos que tenemos de la gran recogida del Banco de Alimentos de la 2020, que es la que estamos gestionando ahora mismo, Cataluña, y ahora hablaremos de Lleida, Cataluña donó más de 7 millones de euros, 7.340.000 euros. Esta donación fue por motivos sanitarios, fue metálico. Bueno, pues de esos 7.348.000 euros, que en definitiva eso es una ayuda que hacen los donantes al gobierno, porque donde el gobierno no puede llegar porque tiene unos recursos limitados y evidentemente no puede atender a todas las necesidades de los catalanes, ahí están los donantes con sus más de 7 millones de euros, que es una ayuda directa. Por si fuera poco, si los donantes vía IRPF pidieran a lo que tienen derecho el 35% de lo donado, pues de esos 7 millones, pues tendrían que recuperar más alrededor de 2 millones y medio, que es el 35%. Mm. Bueno, pues eso tampoco lo hacen la mayoría de los donantes. O sea que en este caso el gobierno...
No lo hace nadie, yo creo, Santiago, o vaya...
Prácticamente nadie, pero se puede hacer. O sea,
correcto. La ley lo prevé.
Claro. Y eso el que quiera lo puede hacer, pero vamos, que prácticamente no lo hace nadie, porque estamos en otras cosas y en otras cosas y no nos fijamos en eso, pero que actualmente no se hace. O sea, que fíjate, el gobierno, 7 millones y pico ayuda prácticamente a asuntos sociales del gobierno. Y además, a la hacienda pública con la repercusión en la hacienda autonómica, pues le perdonamos también más alrededor de 2,5 millones. Uh-huh. Y estamos pidiendo... 275.000 euros, que es una insignificancia con relación a las cifras que hemos donado, que hemos hablado anteriormente, y se lo están pensando. Ya nos hemos reunido con Juntercat, nos hemos reunido con Esquerda. Dentro de unos días ya tenemos la agenda pues, con socialistas. Y evidentemente, después de más de un año de gestiones y de reuniones, muy buenas palabras, muy buenas promesas, y resulta que avance prácticamente ninguno. No tenemos constancia de ningún avance. Esto no debería ser así de ninguna de las maneras. Además, se da la paradoja de que Cataluña es la que más dona de toda España. Y por si fuera poco, la ley de desperdicio se ha aprobado en la primera autonomía que se ha aprobado ha sido en Cataluña. Bueno, pues será la paradoja que siendo Cataluña la más solidaria y además donde se fundó el primer banco de alimentos, que fue en Barcelona, pues será la paradoja que los políticos, así como los ciudadanos, son los más solidarios, pues los políticos están en una pasividad que evidentemente no es lógico, no es natural, con todos los argumentos que estamos diciendo.
Santiago, si os queremos dar soporte, ¿cómo os encontramos?
Vamos, si entráis en Change, lo pronuncio igual que se escribe,
sí.
Change.org, IVA, donación, alimentos, ahí nos encontráis. Tenemos 193.000 firmas de apoyo, un poco más, y queremos llegar inmediatamente a las 200.000. Para hacer una nueva entrega en el Congreso.
Muy bien.
Pero vamos, entonces aquí es una mesa con tres patas. Una pata, la más importante son los donantes, que son con su sacrificio económico, son los que donan magníficamente. Otra pata somos nosotros en Andas, que somos absolutamente altruistas y nos estamos dejando la piel en el empeño. Y la tercera pata, definitiva, son los políticos. Pero si los políticos no nos ayudan, pues seguiremos insistiendo. Y esto que estamos pidiendo es independiente y a mayores sobre lo que asuntos sociales, en este caso del gobierno, tiene dentro de sus funciones, cometidos y obligaciones, tiene que hacer a nivel de asuntos sociales. Esto es aparte, esto es que los ciudadanos hacemos esta ayuda y queremos que sea todo para alimentos. No sé si me estoy
explicando. Sí, no, yo creo que está explicado clarísimamente. Si entreu a la web change.org, i com diu el Santiago, buscat IVA Alimento Solidario, IVA Alimentos Solidario, allí podéis firmar. Oye, como más firmas, pues más fuerza. Claro. Son ANDAS, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Estamos hablando con su presidente, con Santiago López, que, mira, de estar de voluntario en el año 2015, en un día del, bueno, del gran recapte, per entendre'ns, doncs van estar pensant, va dir, caram, que és que l'IVA dels aliments, al final, pues también es este 7,5% que lo podíamos destinar a más alimentos, porque nunca hay suficientes, ¿eh? Nunca hay suficientes.
Claro.
Santiago, pues oye, que te agradezco mucho que nos hayas explicado toda esta historia. Son 7 años, ¿eh? Veo ya, haciendo cálculos, que estáis con esto, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno.
Y muy bien, pues muy agradecidos, porque los medios sois nuestro principal aliado. De forma, nos estáis ayudando, y vaya nuestra gratitud, porque pues, sin vuestra ayuda no podríamos estar donde estamos, porque evidentemente sois nuestros portavoces y sois una ayuda inestimable.
Muy bien. De todas maneras, hay quien tiene que pensarlo y echarlo a andar, ¿eh? Y esto lo habéis hecho vosotros. Santiago... Sí,
pero los políticos tienen que ayudar.
Ah, hombre, no, por supuesto.
En esta pasividad hay argumentos más que de sobra,
sí,
para que esta pequeña cantidad que pedimos la hagan efectivo, porque estamos desde el 2020 y todavía no hemos visto nada
imagínate,
materializado.
Imagínate.
Muchas gracias a vosotros.
Santiago, un abrazo. Que haya suerte.
Gracias a vosotros.
Leonardo DiCaprio.
Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla.
Una película de Christopher Nolan. Ganadora de 4 Oscars. Origen. El domingo por la noche, estreno en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que cada setmana ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
En fi, bueno, escolta, algú ho ha fet, Joel Carnicer, explica'm històries d'aquestes que dius, no pot ser, no pot ser, si no m'ho diu el Joel no m'ho crec.
Jo vull tornar a dir el mateix, no? que abans fèiem lleis i fèiem una mica com de batiburrillo, però és que últimament hi ha tantes notícies, ens estem tornant tan imbècils, si no ho érem abans ja, sí. Ens estem tornant tan imbècils que és que jo tinc tant a triar que me sobren les notícies. Dic, bueno, dic, la setmana que ve més. I es van acumulant i és com, bueno, mira, mentre estigui això, sí, sí. Però no hi ha manera. Bé, començarem amb aquesta, per exemple, que un senderista perdido rechaza las llamadas para localizarle porque aparecen como número desconocido.
Home, a veure.
És com aquesta gent de, no, jo si no sé qui és, no l'agafo.
Bueno, però té la seva explicació, o podria tenir la seva explicació en... Igual estava malament de bateria i va dir, igual em volen vendre una assegurança o que canvi de companyia de telèfon, doncs cancel·lo. Podria ja. Ser.
A veure, el cas està en que aquest senyor es va perdre a les muntanyes rocoses dels Estats Units i ell, o sigui... Això, jo quan vaig estar als Estats Units me vaig donar compte d'això i m'ho van explicar també, eh? Allí... reconèixer que t'has perdut és un error molt gran. O sigui, ah. No està ben vist.
Caram, caram.
Mai, ni pregunte. Perdona, que per anar allí, vull dir que jo personalment ho faig molt, sí. També perquè em perdo molt, no? Però, i no passa res, perdona, per anar aquí és que m'he perdut. No, un home de veritat no pot dir aquesta. És com un atac a la seva ombria i no reconeixen que s'han perdut.
Però això, vale? Llavors... bueno, però això és molt de segle XX, eh? El segle XXI. Bueno, també, clar, allí estan més acostumats a fer anar el navegador i tot, potser ja és per això.
No ho sé, però jo recordo que quan estava amb aquella família els vaig dir, mira, i me vaig perdre per una carretera.
¿Cómo?
I vaig preguntar a un home
i li vaig preguntar
i me deien, és com impensable aquí preguntar-li a algú que t'has perdut i cap a on pots anar.
Ja.
I me va semblar com molt divertit, la veritat, molt màgic. No? Sí, sí. Bueno, anem a continuar. Pues aquest senyor es va perdre i que no agafava el telèfon, que no hi havia manera.
Pues nada.
Que va dir... M'agrada molt les cometes, diu, no tenia ni idea de que el servicio de búsqueda y rescate estaba siendo buscado. I ell pensava que no.
No.
Vull dir, no podies.
No em trobarà falta ningú.
Exacte, doncs pues bueno, mira, en aquest cas, sí. Igual que ara passo una notícia totalment diferent, perquè ja ho saps que vaig fent, que m'ha fet molta gràcia, i no, especialment el titular, ¿vale? Diu, Ander Herrera, és un futbolista espanyol que està al PSG, sí. Saint Germain, diu, Ander Herrera atacado y robado por un travesti en París.
Sí, vaig llegir aquest titular i vaig dir, vale, és molt capciós, aquest titular.
Sí, clar, llavors, a mi em fa molta gràcia que podria ser fins i tot el títol d'una pel·lícula francesa o d'una novel·la d'intriga. Atacado y robado por un travesti.
No entenc.
Ja surten els titulars que hi ha gent que diuen que, per exemple, si algú ha comès algo, que no es digui la seva nacionalitat. No? De dir, si hi ha un, per exemple, allò que es diu, abans, un immigrant ha atacat a una persona... Ja diuen com de dir, no, ja no... S'ha de dir una persona, tal, per no criminalitzar pues una mica això, no? Les ètnies o el que sigui. Però, clar, què afecta aquí a la notícia que sigui un travesti?
No afecta res.
Clar, jo me fa molta gràcia perquè me l'imagino aquest senyor, l'Ander Herrera, anant a la comissaria i dient, senyor agente, un travesti... me ha atacado y me ha robado. Que sembla molt de Chiquito de la Calzada, no? ¡Un travesti!
Claro, què tindrà que veure? Si aquí el problema és que t'han atracat. Si és que...
Sí, diu que... I m'agrada molt perquè el Marca, o sigui, continua, no? El diari continua i diu, una prostituta barra travesti, és a dir, va tot al pack.
Sí, sí.
Si ets travesti,
que...
ets prostituta, i si ets prostituta, pots arribar a ser travesti, saps? Una prostituta travesti había aprovechado la parada para subirse al vehículo, robar la billetera y el móvil que se encontraba a la vista en el interior del automóvil. Le han robado ya no es el ladrón, es el travesti.
Sí, sí, sí.
Va. En fin, bueno, que tal. Vale, y ahora anem a la noticia estrella que fa molts dies que la tinc y fa molts dies que la volia explicar perquè és que no me la podia aguantar. Li he explicat a tothom que he pogut, l'he ficat a Instagram, reconec que he fet spoiler, però és que m'ha semblat categòricament sublim.
Ah.
Un professor acusat d'ensenyar el penis podrà seguir fent classes però telemàticament.
Ah.
anem a recapitular tot això. Jo, el primer que vaig fer va ser ficar una publicació a Instagram i vaig dir, us asseguro que no he sigut jo. Ja us dic ara que no he sigut jo. Anem a ordenar els fets.
Sí, anem a ordenar, va.
Estàs en una classe, no? Hi ha alumnes, és la Universitat del País Basc. Una universitat del País Basc. Estàs a classe, en quin moment, punt número 1, te pots baixar els pantalons i fer-li un mortadelo amb algú?
Un mortadelo, o, es diu això?
Saps lo que... No, bueno, de fet, fer un mortadelo és ficar la titola i els ous a la cara d'algú.
Ah.
Això és de fer un mortadelo.
Ui, fa dies que no surto jo de nit, eh? No.
Pues és, bueno, no sé, a mi no me n'han fet gaires.
No, home, però... i a mi tampoc, però no sabia el que era.
Però la jerga d'ara és fer un mortadelo i me sembla fantàstic, no? Pues a aquest senyor en quin moment se li passa pel cap fer un mortadelo i enmig d'una classe, no? De dir... I és després no, l'altra és...
És que no entenc en quin moment i l'objectiu, és que no l'entenc.
Clar, no, és que és el que... Clar, perquè no s'esclareix molt la cosa, no? Perquè no, simplement se sap arrel d'un comunicat de la universitat, diu que es limita a lamentar els desagradables fets ocorreguts.
Ja te digo.
No?
Sí.
I ha informat que el divendres passat va obrir l'expedient a un professor. Però aquí és on ve la cosa. Aquí és on ve la màgia. A veure, aquest senyor, segons alguns alumnes, diuen que fa un mortadelo. I jo em pregunto, i si ha sigut una conjura d'alguns alumnes que diuen, hòstia, és que li han fet un cuman, no? I si és tan desastre que tal, que diuen, mire, és que el professor no ha ensenyat el pen en classe. I,
home,
clar, la universitat immediatament li ha ficat un expedient sense saber la versió o no.
Ah.
O sigui, s'han cregut només una banda, l'altra... Perquè, clar, pot ser que sigui veritat. Però també pot ser que sigui mentida. Imagina't els casos que digui el professor, que, per favor, per l'amor de Déu, que no ha sigut això. I diuen que sí, que sí. Llavors, clar, queda com que aquest senyor ha fet un mortadelo als seus alumnes.
Home, no, la situació és complicada, les coses com siguin, bromes a part, és complicat. És a dir, poca broma amb aquestes acusacions sense saber que poden arruïnar la vida d'una persona. Vull dir que...
Clar. Llavors, no sabem, jo no em vull postular ni a favor ni en contra, perquè realment no ho sé. Però el que m'agrada és molt la solució que proposa la universitat.
Però jo li trobo un problema en aquesta solució. És a dir, tu ensenyar per ensenyar ho pots fer per internet també, eh?
Clar, i llavors diu, però ensenyarà telemàticament. A veure, podrà fer un mortadelo igual telemàticament, si
per
vol.
Per això t'ho dic.
La xorra la pot ensenyar igual.
Bueno.
Llavors, clar, jo no sé com queda la cosa, però...
Malament, com ha de quedar? Malament.
Ho he trobat com molt interessant de dir, bueno, pues ja, què hi farem, no?
Yeah.
En fi, vale, pues llavors, vamos allà. Després, aquest també m'ha agradat moltíssim, i perquè últimament passen coses molt estranyes a Catalunya i a la resta d'Espanya, i m'ha semblat sensacional. Diu, una dona simula un segrest a Badalona i la detenen en un bingo. Vale? O sigui, espera, perquè la història és digna de programa de tele, no? Diu que la senyora va demanar 6.000 euros de rescat al seu marit i se l'acusa de simulació de delicte i extorsió. És a dir, clar, la tia, una dona de 47 anys,
no sabia què
fer. Truquen a casa del seu, al mòbil del seu home i li diuen, senyor, hemos secuestrado a Pepi. ¿No? Y entonces necesita pagar 6.000 euros si quiere que esté de vuelta, ¿no? Entonces, hombre, claro, puedes hacer dos cosas, pues dir, pues mira, no, quédatela y quédate el canvi, o no, o de dir, hombre, no, mi Pepi, ¿no? A Pepi y tal. Llavors, clar, l'home espantat truca a la policia, comencen a investigar i resulta que és totalment fals perquè la capten amb una càmera jugant al bingo tota ella ben posada al migdia.
Això és que havia perdut molts diners. I diu, escolta, un momento, el cartó, que és un cartó, un momento que me paguen el rescate. Por bizum.
No hi havia caigut. Però bueno, igualment al bingo tu saps de sobres que si no tens diners no pots seguir.
No, evidentment.
Paga el moment.
Evidentment. Pues, venga, corre que se me acaba... Paga el rescate, clar. Por bizum mismo.
Clar, llavors no sé ben bé què va fer aquesta dona. Però bueno, el cas és que li va demanar un segrest al seu marit, que és la, com a modalitat, em sembla molt, molt correcta.
Ja. Vinga, va, una rapideta.
Una ràpida, vinga, va, doncs mira, aquesta perquè només té el titular, perquè és una notícia en anglès i la veritat és que m'ha semblat el titular ja prou provocador. Diu, la tradueixo, eh? Amb un home se li queda enganxat el penis amb un tub després de masturbar-se amb ell.
Amb ell.
No? Llavors diu, és un asiàtic, allò que es fa sempre tu de un xino!
Sí, pues
no?
Això. Pues,
Resulta que el tío va agafar un tubo de PVC molt ajustat i va dir, bueno, jo me faig la meva festa aquí, no? I llavors, bueno, pues se li va quedar a l'hospital, urgències i tot, i la feinada va ser seva treure-la. Però m'agrada que s'hagi ficat el titular així, no? De dir, que sigui notícia això.
Home, sí, sí, de totes maneres, no diuen que tot el que entra surt. Bueno, va, és igual, va. Sí, deixem-ho. Vinga, va, tens acudit o no?
Diu, bueno, diu que hi ha algun doctor en la sala? Diu, jo soy doctor en matemàtiques. Diu, ai, diu, mi marido se muere. Diu, bueno, diu, uno menos.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una nueva semana con parte del transporte parado. Octavo día ya de paros y protestas de autónomos y pymes. Y de momento no parece que el conflicto vaya a resolverse pronto. La plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera es la que ha iniciado este parón. Es una plataforma que se formó en 2007 y que agrupa, como te decía, pues a autónomos y a pequeñas empresas. Esta mañana, su presidente, que es Manuel Hernández, ha pasado por Herrera en COPE.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Pues con ellos, con los convocantes, siguen sin reunirse desde el Gobierno. Para el Ejecutivo, el único interlocutor válido es el Comité Nacional del Transporte, del que forman parte la mayor parte de las grandes empresas del sector, pero que no representa, como decimos, pues a las pymes y a los autónomos. Pues con ese comité se ha reunido hoy la vicepresidenta Calviño, también la ministra de Transporte y la de Hacienda. De momento, todo lo que el Gobierno les ha ofrecido es esperar a las medidas que se vayan a tomar a finales de este mes, el 29 de marzo. Pero el sector dice que la situación no permite aguantar más. Y aquí da igual que sean las grandes empresas o las pequeñas. Todo el sector coincide en que no pueden pasar un día más con los precios de los carburantes tal y como están. Piden medidas ya, urgentes, como se ha hecho en otros países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde en unos casos han bajado directamente el precio del litro de gasoil y en otros los impuestos. Pues aquí, de momento, en España toca esperar. Vamos a ver con qué consecuencias, porque el desabastecimiento de muchos productos es ya una realidad. Lo podemos ver en los súper, en los mercados, en las tiendas pequeñas, y también hay falta de muchos suministros. Y todo esto está provocando que grandes empresas como Volkswagen en Navarra pues haya parado hoy su actividad por la falta de piezas. En Zaragoza, el grupo BSH ha detenido su producción de electrodomésticos y en Galicia, la conservera Calvo ha anunciado que hoy ya no podrá abrir su planta de Carballo en A Coruña, donde trabajan más de 600 personas. En este sector se junta el problema de los paros en el transporte con otro que deriva en parte de este, la flota pesquera amarrada a puerto en prácticamente todo nuestro país, al menos hasta este miércoles, cuando se van a reunir con el ministro Luis Planas. Paran porque no pueden garantizar que lo que pescan llegue al consumidor y también por el aumento, como estamos hablando, de los precios de los carburantes. En Galicia, más de la mitad de la flota lleva amarrada a puerto una semana. Es una de las comunidades más afectadas y precisamente allí se hace hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que nos van a enseñar cómo está ahora mismo el sector de la pesca y cómo afrontan este futuro repleto de incertidumbres. También hablarán con el sector lácteo y con los ganaderos que se están quedando sin pienso para sus animales. Y es que no solamente los transportistas, también el campo español se ha echado a la calle y pocas veces lo ha hecho además con la contundencia de ayer para reclamar unas condiciones laborales dignas, unos precios justos que les permitan sobrevivir, porque son otros que están con el agua al cuello. Y se echaron a las calles de Madrid en una manifestación en la que no había, por cierto, ni rastro de los sindicatos. miles de corritos del campo, de los que tienen callos en las manos, pero que sin embargo no estuvieron respaldados por las centrales sindicales. Y con la que está cayendo además, con la luz disparada, los combustibles lo mismo, el IPC de febrero en el 7,6%, son muchos los que se preguntan dónde están los sindicatos ante esta situación crítica en la que se encuentran tantísimos sectores. Bueno, pues ni han estado, ni están, y por lo que parece, tampoco se les espera. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Si vas a coger el coche, Pilar, atento a lo que te voy a contar. Ya está en vigor la nueva ley de tráfico. Entre otras muchas cosas, prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. Además, hablar por el móvil al volante, sujetándolo con la mano, supondrá la pérdida de 6 puntos en el carné. Según ha podido saber COPE, el gobierno ha frenado su plan para limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora y ahora está trabajando en otras opciones, dice, para conseguir mayor acuerdo en la Unión Europea. Mañana, por cierto, baja la electricidad, la pagaremos a 226 euros ese megavatio hora y son 3 euros menos de lo que nos cuesta hoy. También contamos que esta mañana se ha presentado en Roma la nueva constitución apostólica Praedicatae Evangelium. Es el documento que regula la nueva estructura de la curia romana, el conjunto de instituciones de las que se sirve el Papa para ejercer el gobierno de la Iglesia Universal. Entre las novedades, admite por primera vez en el gobierno de los dicasterios a laicos, hombres y mujeres, y crea un dicasterio para la evangelización con el Papa al frente. Y además, el proyecto Esperanza de la religiosas adoratrices denuncia que la guerra en Ucrania incrementa el riesgo de que miles de personas se conviertan en víctimas de la trata.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partidazo ayer del Barça, goleada, pero no cree que le dé para ganar la Liga.
El Real Madrid, que empezó el Clásico con una ventaja de 15 puntos sobre el Barça, salió goleado del Bernabéu y con el barcelonismo echando cuentas está a 12 y con un partido menos. Xavi Hernández dijo que no cree que le dé para ganar la Liga y el capitán Busquets también echa freno a la euforia.
Paso a paso, primero tendremos que ponernos segundos, que ahora mismo está el Sevilla, pero nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas, somos el Barça. Si tenemos la más mínima animación, vamos a intentar ir a por ella y aprovecharla. Sabemos que es muy difícil, que nos sacan mucha ventaja, que tenemos un partido menos, pero en el mundo del fútbol todo puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para lo que podemos controlar, que son nuestros partidos, y si ellos luego se van dejando puntos, pues bienvenido sea.
El Barcelona está a 3 puntos del Sevilla y el Sevilla a 9 del Real Madrid. Y en el bando madridista, esta declaración del capitán Nacho, que reconoce que salieron relajados.
Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo, ¿no? Yo creo que ha sido, pues, de los peores partidos nuestros de la temporada. Quizás hemos salido relajados, ¿no? Por vernos con esa ventaja en la clasificación y no era un partido para salir así, todo lo contrario. Tristes porque siempre duele perder mucho el Clásico, pero bueno, hemos hecho una gran temporada, hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja pues nos permite seguir líderes.
Esta es semana de selección, el sábado España juega contra Albania, lo próximo en la Liga de los tres primeros en la clasificación es Celta-Real Madrid y Barcelona-Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estás en compañía de del migdia de COPE Lleida. Ara mateix amb 7 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns, començant setmana, 21 de març del 2022. Per cert, que estem a la primavera, que no ho hem dit, però sí que estem a la primavera. El que passa que el canvi va ser al cap de setmana i com que tenim un ambient tan ennuvolat, doncs no ho sembla. Ara, això sí, les temperatures mínimes són altíssimes, entre 5 i 6 graus per sobre del que cabria esperar amb dates com aquestes. Parlo de les mínimes. La mínima d'aquesta nit ha estat de 11 graus positius. Hores d'ara, pràcticament la mateixa temperatura que fa una hora, 14,6 graus. El vent és de l'est, entre 18 i 20 km per hora, amb una ratxa màxima de 45 km per hora, 55 a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ennuvolat, però poca pluja, almenys de quantitat. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, a veure què ens diu de la previsió a mig i llarg termini. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels coberts amb precipitacions més abundants i intenses al Pirineu, amb la cota de neu que baixarà fins a situar-se a últimes hores sobre uns 1.200 o 1.400 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 15 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 14 a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del sud al Pirineu, ja la resta seguirà de la component est. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Lleida una jornada de cels ennuvolats sense descartar precipitacions més probables al matí i a l'extrem oriental, ja que a la tarda la situació tendirà a quedar amb intervals d'ennuvolats al cel. Per últim, les màximes baixaran lleugerament demà, amb uns valors que rondaran els 13 graus a Lleida i a Balaguer, els 12 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i, finalment, els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava llegint una notícia, una informació ara, en la que, coincidint amb el Dia Mundial, de Dia Internacional de la Felicitat, buscaven quin és el país més infeliç i el més feliç. Bueno, el més infeliç del món és l'Afganistan, però fins i tot abans de l'arribada dels talibans. El més feliç és Finlàndia, per quart any consecutiu, amb una puntuació de 7.8. Ara mateix no sé exactament què puntuen. El segon més feliç és Dinamarca, després Suïssa, Islàndia i els Països Baixos. Jo sempre he acabat escoltant també que és un tòpic, que siguin tan feliços a la zona de Finlàndia, Dinamarca, Suïssa, etcètera, etcètera. Però crec que aquest rànquing, doncs, funciona així. Hi ha 149 països dins d'aquesta història. L'Afganistan ha tret un 2,5. Finlàndia, un 7,8. Espanya ha estat durant dècades un dels països més feliços del món, però durant els darrers anys ha anat perdent la seva bona posició a causa de la complicada situació econòmica que ha viscut el país. Ara estem a la posició número 29 entre Romania i l'Uruguai. Mira, entre la complicada situació econòmica, jo diria política. Jo diria política. I la política ha portat la delicada situació econòmica. Però vaja, no em feu cas. Traieu les vostres conclusions i me les expliqueu. M'envieu un missatge de WhatsApp, de veu o de text, al 664-526-180, 664-526-180. Què va ser abans, la crisi econòmica o la crisi dels polítics? Tu què creus que va causar una o l'altra? La dels polítics, la econòmica, o l'econòmica, la dels polítics? Bueno, sigui com sigui, que ja no som el país més alegre del món. T'ho explicàvem ara des de COPE, i jo t'ho explicava la setmana passada amb un guiny d'aquells que fa el govern central quan ja està la cosa desbocada, doncs surten i ens enganyen. Però deliberadament, jo ho sento, ja ho he de dir així. Tranquils, que posarem un límit de l'electricitat a 180 euros megawatt hora. D'aquí 2 setmanes ho farem, això ho van dir la setmana passada, quan vam arribar als rècords absoluts. Què va passar? Pues que automàticament vam començar a deixar a parlar del preu de la llum perquè ja ens havien anunciat aquesta mesura. T'ho explicàvem ara des de COPE. Resulta que ara el govern espanyol ara ha aparcat posar aquest límit de preu a la llum, al mercat de l'engròs, aquests 180 euros megawatt. I ara estudiaran d'altres històries, però que ja no diuen ni el què, ni el preu, ni quan. Bàsicament no et diuen res. Segueix pagant. Això és el que et diuen. Segueix pagant. També t'informo, i ja ho saps perquè t'ho han explicat a un munt de llocs, però jo t'ho torno a dir, que avui, 21 de març, entra en vigor les noves mesures de la Direcció General de Trànsit, de la reforma de la Llei de Trànsit. Entre les mesures, doncs, n'hi ha de polèmiques i n'hi ha que són evidents i que potser es queden curtes i tot. N'hi ha una, la més polèmica, que és aquell marge extra de 20 km per hora a l'hora d'avançar en carretera convencional. És a dir, si la carretera és de 90 i tu portes a davant un vehicle que va a 90, fins ara et podies posar 110 mentre feies l'avançament, cosa lògica i evident, i quan ja et posaves davant, tornaves a baixar a 90, oi? És lògic i evident? Doncs no, ara ja no. Sí. Si va a 90, ho sento. I si va a 88 o a 85, l'hauràs d'avançar a 90. O sigui, pots estar 2, 3, 5 minuts avançant. És absurd, tu miris per on tu miris. És absurd. És tan absurd que la DGT, que de vegades tenen poca vergonya, ja van dir que, bueno, que ho tornarien a estudiar per la següent vegada que canviessin les normes. O sigui, ja se n'han adonat que és absurd, absurd. Però vaja, d'altres històries que entren en vigor avui. Doncs que es perdran 6 punts del carnet de conduir per subjectar el mòbil amb la mà, encara que no s'estigui utilitzant. La multa és de 200 euros. Pèrdua de 3 punts per mantenir ajustat entre el casc i el cap de l'usuari dispositiu de telèfon mòbil. Ja ho veus, no? Gent que va amb moto i porten el mòbil clavat allí a l'orella, també. Què més? Tema de cinturó de seguretat, que s'ha de portar, i la retenció infantil i altres elements de protecció. Es perdran 4 punts del carnet si no es fa anar. També, per avançar una bicicleta o ciclomotor, si hi ha dos carrils, s'ha d'ocupar l'altre carril. Si no n'hi ha, s'ha de respectar el 1,5 metres de distància horitzontal o lateral. Si no, 6 punts i una multa de 200 euros. Els patinets tenen restriccions. No podran circular per les zones que estiguin destinades als vianants, que jo crec que no sé com han tardat tant a fer-ho, però vaja. A més, és obligatori des d'avui l'ús del casc. Si veus algun patinet que no porta casc, m'envies un missatge. A Lleida, no em col·lapseu el telèfon. 664-526-180. Jo ja ho avanço, eh? Vaja, ja ho avanço. També no respectar els protocols actius davant dels episodis de contaminació i de zones de baixes emissions. No es pot ni parar ni estacionar al carril bici o a via ciclista. Sembla estrany que ho hagin de posar en una norma, però ho han de posar perquè, si no, la gent, doncs, acabem fent de tot. Queda prohibit els inhibidors de radars o cinemòmetres. 3 punts al carnet. Augmenta de 4 a 6 els punts a treure per llançar a la via o als seus voltants objectes que poden produir accidents o incendis. I uns quants més, d'acord? Per tant, avui entren en vigor. Busca-les i estudia-te-les. Amb un altre ordre de coses, t'explico que divendres passat hi va haver el ple de l'Ajuntament de Lleida. Finalment van donar llum verda al pressupost de l'Ajuntament per al 2022, després de tot l'episodi de la moció de confiança de l'alcalde, la possible moció de censura, el Comú de Lleida no es va posar d'acord amb el PSC i no el van tirar en van. Total, que queda ratificat l'alcalde de Lleida i queda aprovat el nou pressupost de l'Ajuntament de Lleida per aquest 2022. Perquè sembla que parlem de molt lluny, i sí, 3 mesos els ha costat de fer això abans de Nadal. Més de 3 mesos. Unió de Pagesos trasllada del govern la predisposició del sector de contractar refugiats ucraïnesos en campanyes agràries. Demana coordinar-se amb l'administració per oferir a aquestes persones les millors opcions segons la seva situació. I a Tàrrega s'ha iniciat ja l'escolarització de 19 infants ucraïnesos mentre continua el degoteig d'arribades de refugiats, Arnau.
Un total de 19 infants i joves ucraïnesos han començat aquest dilluns a anar a l'escola a Tàrrega després d'arribar fa uns dies a la ciutat, fugint de la guerra al seu país. 12 ho han fet a primària i 7 a secundària en diferents centres educatius de Tàrrega. Ens ho explica en primera persona Volodymyr Monastrisky, un targarí d'origen ucraïnès que ha vist com la seva neboda amb els seus fills, un d'ells recent escolaritzat, es refugiaven a la capital de l'Urgell.
El nen estava mostrat una mica nerviós, però tot això, mentre que esperava aquí, he vist que està ja quasi, quasi integrat. Ja mire, vale, relaciona amb els nens, estem molt contents.
Pel que fa a l'aspecte acadèmic, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat que compten amb 101 refugiats empadronats. 46 són menors, dels quals 36 en edat escolar, per la qual cosa encara n'hi ha 17 que han de fer els tràmits per poder escolaritzar-se.
I Arnau, aquest cap de setmana va tancar la Fira de Sant Josep de Mollerussa amb l'edició número 159 i amb 138.000 visitants.
Sí, la Fira de Sant Josep de Mollerussa ha tancat aquest diumenge la 149a edició i és la primera que celebra en dates habituals, després de l'esclat de la pandèmia. L'organització ha estat marcada per l'escalada de costos agreujada per la guerra a Ucraïna i, segons l'organització, el certamen ha rebut uns 138.000 visitants en els 3 dies que ha durat la fira. La xifra es presenta, però, per sota dels 175.000 del 2019. També S'ha destacat en la fira que el 70% dels 224 expositors presents a la fira tenen intenció de tornar l'any vinent i que almenys la meitat d'ells han assolit les seves expectatives de negoci. Finalment, l'alcalde també ha avançat que la 150a Fira de Sant Josep, que celebrarà l'any que ve, comptarà amb novetats i voldrà fer reconeixement a tota aquella gent que ha fet possible l'esdeveniment al llarg de tota la història. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha estat l'encarregada de cloure el certamen.
Gràcies, Arnau. Acabarem amb dades de salut a la Regió Sanitària de Lleida. Hores d'ara, el risc de rebrot baixa 13 punts. El tenim als 531 punts. El seguim tenint força alt i ull perquè la RT, la velocitat de propagació, puja una centèsima i se situa a 0,93, molt a prop de l'1. Tenim a 51 persones ingressades, això al Pla de Lleida. A l'Alt Pirineu i Aran, la velocitat de propagació puja 3 centèsimes i està a 0,96, massa a prop de l'1. També el risc de rebrot puja 5 punts, 722 punts, i hi ha 10 persones ingressades en aquesta regió sanitària.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Canvi cap a dos quarts de dues, parlem dels bocins d'història i ja saps que ho fem tots els dilluns amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bon dia, doncs aquí ja contents perquè ja s'acaba l'hivern, eh? Estem...
No, s'acaba, s'ha acabat ja.
S'ha acabat, és que astronòmicament no estic al dia de...
Clar,
quan
és
està...
veritat, això, sí, però bueno.
És el 21, sempre, a nivell popular, és el 21.
O el 20, o...
Però, sí, clar, a vegades és el 20 i a vegades el 22. O sigui, la veritat que aquest any m'ha agafat una mica així per sorpresa.
Bueno, és igual. Pregüeta. Primavera.
Sí, correcte. Independentment de les hores, que siguin més o menys, estem a la primavera.
La setmana passada vam estar parlant al Bocins d'Història del tema de la floració com a un patrimoni immaterial, si voleu, de la
natural,
zona...
Patrimoni natural.
Sí, patrimoni natural.
És material, es pot tocar.
Bueno, sí, és veritat, és material, sí. És que, veus, el que deia, quan parlem de patrimoni tendim a pensar sempre en pedres,
sí,
però n'hi ha molts,
sí,
de patrimonis.
Sí.
De fet, si voleu, us explico un secret. El Joan Ramon González la setmana passada venia a parlar del patrimoni del Baix Segrià, o del Baix Segre,
del Baix Segre.
Sí. Però del de pedres.
Sí.
I jo el vaig entrar amb el tema de la floració i vam acabar parlant dels canals i de l'aigua i de les zones de regadiu.
Ja està bé, bueno, sí, totalment va ser improvisat.
Avui em diu, no, escolta, avui sí, eh?
Avui toca
pedres. Avui sí, Joan Ramon.
Sí, sí.
Baix Segre, perquè clar, de patrimoni n'hi ha. Ja n'hem parlat moltes vegades i n'hi ha, i d'èpoques diferents i ben important, eh?
Sí, no, i jo ara aquesta... Bueno, encara queden les cuetades finals de la floració. Potser molta gent encara s'animarà a baixar, i jo el que recomano és que, independentment de que hi hagi les flors o no, que baixin tot l'any al Baix Segre,
sí,
perquè podran trobar-se amb una sorpresa superagradable d'un espai geogràfic interessant. Recordem que el riu Segre, que ja és un riu que té un comportament una mica típic, perquè recordem que neix el que és actualment la Catalunya francesa, en la Cerdanya francesa, està a pocs quilòmetres de Puigcerdà, i entre només neix al peu del Puigmal i del Turó del Segre i va direcció nord. Només neix el barranc que, on neix el Segre, si algú ha anat a les fonts del Segre, va en direcció nord, és a dir, com si volgués anar cap a França. Però al cap de un parell de quilòmetres ja gira cap a l'oest, aquesta vocació occidental la té de seguida, i s'endinsa en aquella gran plana de la Cerdanya, una peculiaritat que tenim al nostre territori, era la plana més gran que hi ha en la muntanya, amb la serra aquesta del Cadí, de Moixeró, a la part sud, i que fan un paisatge diferent. Nosaltres des d'aquí de Lleida estem acostumats a veure la serralada del Montsec amb aquelles parets verticals en el sud, però en la Cerdanya és al revés. Les parets verticals estan al nord. Quan estàs a la Cerdanya, mires cap al sud i te veus allà el Cadí impressionant. I les muntanyes del Pirineu més axial, aquesta que és la divisòria d'aigües, és més suau, aparentment són més suaus aquestes muntanyes. Si seguim el Segre, arribarà en aquesta direcció cap a l'oest fins a arribar a la Seu d'Urgell. Quan arriba a la Seu d'Urgell, arriba a les aigües del Valira, el primer gran afluent que rebrà, i fa un gir un altre cop estrany, des d'un punt de vista... Bueno, estrany no, però...
Bueno, sí, sí,
cap però... al sud.
Curiós.
90 graus, cap al sud. Llavors s'enfila i fa el que fan tots els nostres rius que neixen al Pirineu, que fins a arribar a la plana... han de fer el repte de passar per les serres prepirinenques, que és poca broma. i són les que fan aquests congostos tan espectaculars. El del Segre s'enfrontarà de seguida amb el congost de Tres Ponts, o Tres Pontets, aquest que hi ha entre Organyà i la Seu d'Urgell, que actualment ja en els túnels a nivell de carreteres pot passar millor. Després se trobarà el d'Oliana, que com està envasat i també té molts túnels, es pot passar bé. Però si recordem, per exemple, els equivalents que hi ha a Noguera Pallaresa, està Collegats i Terradets, que serien els equivalents, que també estan bastant bé de pas, a nivell de circulació per els túnels que hi ha. Però si anem a Noguera Ribagorçana, poca broma, aquí les coses canvien. Els equivalents és Escales, que continua sent l'horror per arribar a la Val d'Aran, perquè sempre trobes camions, tràfic...
Sí, però vull dir que és llarg, és gran, aquest.
Bueno, és com tots, el que passa és que no hi ha túnels. Els túnels són petits, millor dir. Sí que hi ha túnels, perquè hi ha un munt, però són petits. No hi ha un gran túnel com aquest.
N'hi ha 13, 13, els tinc comptes. Correcte. A més, és que estan numerats, els senyals.
Sí, això t'ho vam sacant.
No, clar, t'ho dic perquè et vas entretenint, però és veritat, per carretera es fa molt llarg. I jo, quan van presentar aquell projecte de l'autopista o de l'autovia que aniria i que esquivaríem tot això, vaig pensar, calla, però veig que no hi ha nassos de fer-lo,
No, perquè a més, inclús, l'últim...
Ni a Benavarra m'ha arribat.
Exacte, no, a més, l'últim projecte ja van dir que l'autopista arribaria fins a Sopeira, amb la qual dius, bueno, arribi fins a Escales, i llavors què? És a dir, que arribes fins a la patata calenta, no? I l'altre gran congost que té el Noguera Ribagorçana és el de Montrevell, i després el de Cez, que arribaria fins a Canelles. I Montrevell, evidentment, aquí ja no passa en los cotxes, sinó que peatonalment, inclús a vegades s'ha de demanar permís per les cuetades de gent que n'hi ha.
Aquest és espectacular, també,
sí,
ja.
Sí. I després, tant el Pallaresa com el Ribagorçana tenen un congost extra, que seria el de la zona aquesta de Montroig, el del Pallaresa, i el de la zona de Pinyana, de Santana, que és el que té el Pallaresa. Bé, això ho he comentat perquè el Segre, a partir de Oliana, torna a trobar-se com una mica de serenor, de planúria, que és tota la zona de Ponts, fins a Artesa de Segre, i a l'arribar a Artesa de Segre, lo lògic és que el Segre seguís recte cap a baix, cap al sud. Però què fan Artesa de Segre? Torna a fer-nos una altra cosa estranya, que és torna a girar cap a Ponent. És com si no volgués entrar a la plana, i se'n fica dintre d'un congost, que és el congost del Segre, precisament, el congost de l'Ió, a partir de l'os de Balaguer, a buscar en la part més complicada de totes, el Noguera Pallaresa, en Camarasa, i allí, quan ha agafat el Noguera Pallaresa, torna a girar, en aquest cas, cap al sud, i llavors sí que surten juntets a partir de Camarasa, a la gran plana ja de Balaguer, de Lleida i de més. No?
Però no diuen que l'aigua busque la forma més fàcil?
El Segre, no sé per què, aquest és un fenomen que s'ha d'explicar, però fa, i si ho mirem al mapa, es fa com aquesta doble S, molt curiós, aquesta sí que saga, perquè tant el Noguera Pallaresa com el Ribagorçana baixen bastant rectes, però el Segre fa aquests giros estranys. I que ha arribat a la plana, i a la plana, evidentment, comença a fer meandres perquè té els meandres són aquestes curves en plan com cercs per poder-lo fer, però a partir del Carràs què torna a passar? A partir del Carràs se torna a ficar dintre una altra vegada i se complica la vida, clar, no té una altra sortida, però comença a trobar tota la serralada de Montmeneu del sud, per aquesta zona de Mequinensa, per on passa l'Ebre, que també s'ha complicat la història, i per arribar a trobar-se a l'Ebre i al Cinca, que se'l trobarà a la Granja d'Escar, pues cada vegada s'està ficant en un congost més estret, en un congost més estret, i arribar fins al congost de Mequinensa, després d'haver passat a l'aiguabarreig del Cinca, en el qual, des d'Alcarràs fins a arribar, sense entrar a Mequinensa, sense simplement a la Granja d'Escar, més al Coreig, és el que és el Baix Segre, i que té aquesta consideració de característica especial en què el Segre se torna a estretir. A mi, a vegades, quan estem a Vinganya, aquest monestir que hi ha 2 quilòmetres de Serós, m'agrada explicar a la gent, sobretot els que són de fora de Lleida, mireu aquí el paisatge per un moment. Sabeu que el riu Segre va per aquí baix del monestir? Sí. Mireu el paisatge. Cap op diria que van les aigües. Objectivament, diuen, clar, venen del sud i van cap al nord, perquè al sud veuen les muntanyes i al nord veuen la gran plana. Clar, l'aigua va al revés, perquè és el que hi ha, no? Per tant, aquest Baix Segre té geològicament aquesta peculiaritat des del punt de vista geogràfic, i això amb la riquesa de frutícola fa que tingui doncs aquest potencial que solament a nivell paisatgístic val la pena ja de descobrir. Però a nivell de patrimoni històric, precisament aquesta estretor que torna a tenir la vall fa que des d'èpoques molt antigues hi hagués una concentració de jaciments arqueològics o de poblats arqueològics que fa que sigui la segona zona més rica de Catalunya després del Maresme a nivell arqueològic. I en aquesta ruta que proposem a la gent, fa tres programes en sembla vam parlar d'Alcarràs arran de la pel·lícula aquesta magnífica que va guanyar la Berni Larelós, i vam explicar el turisme que es pot fer per Alcarràs. Ara animaria la gent en aquest programa, i potser en el proper perquè no crec que tinguem temps d'acabar-lo, a que facin aquest esforç d'entrar en el Baix Segre i conèixer aquest Baix Segre que el tenim aquí, és a dir, Alcarràs està a 15 quilòmetres, l'inici del Baix Segre, per tant, és a partir del terme d'Alcarràs, i començaria precisament amb dos grans tossals que ja estan començant a marcar com les portes d'aquest congost que comença a ser cada vegada més l'embut en el que es fica el Segre. Per la banda esquerra està la serra de Carrasumada, a Torres de Segre. És una serra que, si pugem a dalt, veurem que està plena de graves a dalt de tota la serra. Dius, què fan aquestes graves aquí? Perquè les graves són l'antic llit d'un riu. Doncs això és l'erosió brutal que ha tingut aquesta plana, perquè aquesta serra és l'antic, per on passava el riu Set, que actualment passa pràcticament 60 metres per sota.
Però passa per sota per factor natural de l'erosió, sí, sí, o perquè es va...
No, s'ha erosionat. És a dir, quan estàs a Carrasumada, que es fixen que és una serra llarga que va perpendicular al riu Segre, aquestes graves serien les que estarien al fons de la llera del riu. Llavors, quan estàs allà, t'has d'ubicar que si estiguessis fa uns 10 milions d'anys, aproximadament...
Estaria més amunt.
Estaries amb aigua. Si hi hagués poca aigua, estaries xafant l'aigua i estaries xafant el fons del riu. Però tindries unes valls a cada costat, que són les que s'han erosionat.
Clar.
I no solament s'han erosionat les valls de cada costat, sinó que ha continuat baixant, i aquestes graves s'han convertit en la roca dura, perquè a més s'han cimentat entre si, i són les que s'han erosionat menys.
No, i a més és que depèn dels materials, doncs és més ràpid o més lent, clar.
Clar, i aquestes graves fan el que es diu geològicament, se cimenten, se uneixen entre si, fan com un ciment natural, i és el que ha permès que aquesta serra continuï, com d'altres tossals. A l'extrem d'aquesta serra es va crear un poblat ibèric, el poblat de Carrasumada, que es va separar de tota la serra amb un fossat, que parcialment es va excavar, tot i que ara està tornat a colgar, però que en documentació es pot conèixer i es pot veure, i en època medieval es va trobar una d'aquestes famoses Mare de Déus trobades que teníem al territori, que recordaran els oients, que és la festa que es fa sobretot el 8 de setembre, que és aquella història de que recordem que el cristianisme apareix a casa nostra cap al segle IV, quan arriben els moros, evidentment, tota la part cristiana desapareix, moltes d'aquestes imatges queden oblidades i amagades per evitar-les de que puguin ser destrossades pels poros, podríem dir-lo així, i quan torna a recuperar-se pels cristians, comencen a aparèixer mares de déus que estaven amagades. Unes les troba un pastor, unes les troba un bou, unes les troba un caçador, unes les troba un llaurador, i que són aquella història de que quan la troben, ostres, que ha sortit aquí, perquè aquí l'animal aquest no volia moure's, i al final veuen que hi ha aquesta imatge. La porten a l'església del poble, però per la nit la imatge desapareix i torna a aparèixer en el lloc on s'havia trobat. I així ho fan dos o tres vegades, fins que al final diuen, això és que la Mare de Déu no vol marxar-se.
Sí, sí.
I llavors, on l'hem trobada, el que fem és construir una ermita. Això és l'explicació perquè a vegades aquestes ermites es fan en llocs tan, entre cometes, una mica difícils d'arribar, i que aquesta de Carrasumada té aquesta explicació. L'ermita original, actualment, el nucli, es veu perfectament que seria una ermita, això fet entre el segle XIV i segle XV, amb l'ampliació que es va fer al segle XVII i el XVIII que es va acabar de rematar, i des de allí, tot i que s'ha fet una repoblació al voltant de Carrasumada, que fa que la vista que hi hauria des d'allí a vegades sigui difícil perquè els arbres han crescut molt. Però el mirador que té sobre tota la plana cap al nord i sobre el Baix Segre cap al sud és el lloc idoni per entendre el que és el Baix Segre, Carrasumada. I aquesta ermita, a més, és una ermita de referència per tot el territori, perquè és aquesta que està dalt d'una serra, i tot i que no hi ha noies que estiguin Carrasumada, perquè jo no coneixo a cap, però podria ser que hi hagués alguna que s'atrevís a posar-se el nom
no
de Carrasumada.
No sé, jo ara fent memòria tampoc.
Per això, però podria ser-ne, però clar, és un nom molt potent, aquestos també a moltes serres, però que des de casa nostra, des de ciutat nostra, passant pel Pont Vell, quan mirem cap al sud, es pot veure el Montmeneu, aquesta serralada que hi ha al final de tot el Segrià, i al davant aquesta serreta amb aquesta ermita, que és la que dona l'accés al Baix Segre en el terme de Torres de Segre, que té l'equivalent més discret a l'altre costat del riu, en el terme de Soses, que és l'ermita de Sant Miquel. Uh-huh. Aquesta és una ermita nova, que està actualment al costat de la carretera, però que està feta sobre on havia hagut un petit poblet medieval, i que actualment s'ha aprofitat una de les parets de l'ermita per fer un gran plafó en el que s'està explicant l'últim atac que va fer l'exèrcit de la República el 7 de novembre de l'any 1938, que va passar per aquí, per la zona de Torres i la zona d'Aitona, i ja parlarem quan arribarem a Aitona, i que durant quasi 15 dies va tornar a recuperar els pobles de Soses, Aitona i Xerós per la República, per intentar evitar que la retirada de l'exèrcit de l'Ebre fora molt més dramàtica del que va ser. Per tant, aquí tenim aquest record de lo que s'està actualment potenciant en el Baix Segre, recordant que el Baix Segre, com tot el Segre, des de Camarasa fins a la desembocadura a l'Ebre, va ser front de guerra des de març-abril del 38 fins al desembre del 38. I, per tant, molts testimonis tenim de la Guerra Civil.
Estava mirant ara imatges fetes des del Tossal de Carrasumada i, uh-huh, i déu-n'hi-do l'amplitud que hi ha.
No, és una visita que crec que és obligada.
És maca. A més, vull dir, és gratuït, és lliure, s'hi pot anar. Vull dir que no costa res. A més, sortint des de Torres de Segre ni un quilòmetre. Jo ara no sé.
Uns 3 quilòmetres.
Tres quilòmetres.
Perquè has de passar pel cementiri, has de passar el canal, i després la pujadeta, que és on està el Calvari.
Si aneu caminant, és una estoneta. Sí, si aneu amb cotxe, és no res.
Són 5 minuts. En cotxe són 5 minuts. Això per descomptat que sí. I quan arribes a dalt de Carrasumada, veuran la gent que hi ha l'antic Via Crucis, és a dir, que, clar, la gent de Torres de Segre, per fer el Via Crucis, si aprofiten, si tenen algun tossal d'aquestos a prop, per recordar una mica el que el Calvari. Aquestos Via Crucis, la majoria es van destruir durant la Guerra Civil, i aquest queden les bases d'on estaven les creus, i se veuen a les creus de ferro que es van col·locar les noves. I al costat d'aquest Via Crucis hi ha un monument que es va fer per la família escolar, de la galeria escolar d'aquí de Terraferma, d'aquí de Lleida, i que és un monument dels primers que es van fer en el nostre territori dedicat a la Guerra Civil, als morts de la Guerra Civil, dels dos costats, i que es va fer en un llibre recollint els noms dels que van morir de la banda republicana i de la banda franquista. I aquest monument té encara un tros de filferrada d'aquest front que es va construir a l'any 38, té una creu feta amb aquesta filferrada i amb el nom de Mai Més, intentant recordar que mai més es produeix una guerra. Sí.
En fi, sí.
I al terra hi ha lloses en tots els pobles, no del Baix Segre, sinó de tot el Baix Segrià. Recordem que el Baix Segrià seria el sud del Segrià, que agafaria el Baix Segre, que és el que estem explicant ara, però també les comarques del Segrià Sec, els pobles del Segrià Sec, com són la zona de Sarroca, Llardecans i Maials, tot conjuntament seria el Segrià Sud, i aquí es va convidar a que cada poble aportés el seu llistat de morts, i el 90% lo van aportar. Hi ha dos o tres pobles, que ara no recordo quins són, que per una raó o una altra no es van aportar i estan buits. No és que no hagués mort, sinó que no van portar la llista. Però és dels primers monuments, que a més està en un llibre, lo podem trobar a la biblioteca, en el que per primera vegada, ja estem parlant de fa quasi de 20 anys, es va recordar aquest gran drama que va ser la Guerra Civil a casa nostra. Per tant, hem entrat al Baix Segre, però és que seguir pel Baix Segre, ja seguirem.
Hem fet aquest primer trajecte per entendre'ns amb indrets força macos per visitar, són del territori, són d'aquí, i que no costa res. Però vaja, que la setmana vinent seguirem. Seguirem. Fins on arribarem?
Home, el Baix Segre arriba fins a l'aiguabarreig del Segre amb el Cinca, a la Granja d'Escarp. Si tenim ganes, podem arribar fins a Mequinensa, amb l'excusa de que és Baix Cinca, que també Mequinensa té molta relació. De totes maneres, si se produeix algun fet interessant, doncs això lo podem, no té per què ser tot seguit, ho podem anar alternant
fins
acabar la temporada i també anem fent algun altre programa entremig. Però bueno, de moment, si d'aquí a la setmana que ve no hi ha alguna cosa així més d'actualitat, seguirem convidant a la gent que descobreixin aquest territori que tenim aquí a casa, al costat de casa, i que té un patrimoni per descobrir magnífic.
I tant que sí. Joan Ramon González, al capdavant dels bocins d'història tots els dilluns aquí a Cope Lleida. Gràcies, bona setmana.
Lo mateix i bona primavera a tothom.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que ens plantem a les, plantarem a les dues de la tarda, els dilluns, ja saps que ho fem amb la nostra radiografia, que és la tertúlia d'esports, i que, com sempre, estem ben acompanyats, eh? Avec el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També a la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Ah, i, bueno, i d'alguna altra història que m'has d'explicar? No?
Sí, sí, sí. Ah. El que vulguis t'explico. Sí, sí.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara us explico una tonteria. Crec que va ser dissabte. Jo anava amb cotxe per la Bordeta i em vaig creuar amb l'Albert Escuer, que anava caminant. O sigui, el vaig veure de lluny, el vaig pitar amb temps, perquè, clar, un va en cotxe, l'altre va caminant, és difícil, vaig ficar el cap bé a la finestreta i em va reconèixer, jo el vaig reconèixer, i res, vaig passar i ja està, ens vam saludar. No sabeu la il·lusió que em va veure, que em va fer veure l'Albert Escuer en persona. A part de la pandèmia i d'altres històries, és que fa més de 2 anys que no ens veiem, Albert.
Sí, sí, és veritat, és veritat. I ara és difícil reconèixer, també, eh? Perquè la mascareta i tot, vull dir, sí. Entre unes coses i unes altres, vull dir, costa.
Bueno, no, però jo dic, ui, és l'Albert, segur, és l'Albert. O sigui, el vaig reconèixer, sí, sí. I ser de lluny. I el que passa, jo, per exemple, quan vaig a moto no saludo, perquè, clar, amb el casc ja és complicadíssim, però bueno. Albert, escolta, no, que em va fer molta il·lusió. Mira, t'ho volia dir per WhatsApp, doncs t'ho dic per aquí, de veure't ja pel carrer amb vida normal i alegria, eh? En fi.
Gràcies, home, gràcies.
Escolta, anem a repassar ràpidament resultats del cap de setmana i després els analitzem. Poca broma amb l'hoquei. Doble enfrontament dels equips lleidatans amb l'Igualada. El Vilassana femení va guanyar 5-2 a l'Igualada. El Lleida llista masculí empatava a 3 amb l'Igualada. Poca broma el Vilassana, Albert, que ara ja comença a ser seriosa la cosa, eh?
Sí, sí, vull dir, han fet un equipàs, han fet una aposta important, doncs, per acabar de donar aquest salt de qualitat que li faltava, doncs, per entrar a Europa, que fa anys que el Ramon Porta, el president, li va rodar pel cap d'anar a Europa, i sembla que aquest any, doncs, arribarà, i perquè no fins i tot guanyen el títol de Lliga.
Sí, 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 de moment...
S'ha fet plantilla per això. Sí, llavors, sí, sí. De moment s'estan acoblint les expectatives.
Bueno, donen els objectius que s'havien fixat, eh? En futbol femení, l'AEM femení va tornar a fer un pas important amb victòria a domicili davant de l'Oviedo, que situa les lleidatanes amb 40 punts a la cinquena posició, empatades a punt amb l'Osasuna, que són quartes, i el Deportivo de la Coruña, que són terceres. I a un punt només de la segona posició, que és l'Espanyol, i ull, a 4 només de les líders del Levante. Per tant, poca broma. En futbol masculí, Xavi Pérez, m'explicava el Sergi Tor, que feia dies que no sentia aquesta eufòria, aquesta alegria de guanyar a l'últim minut. Lleida Esportiu 2, Formentera 1.
Sí, no, és així. És que si no haguéssim arribat a guanyar, potser estaríem patint l'autobús que estan a Madrid. Mare meva del Pilar.
L'has tret tu, el tema? L'has tret tu, el tema?
No, si jo ho dic jo, a més, si va ser un robo. Allò de Madrid va ser un robo.
Com un robo?
Sí, home, sí, tenien que haver quedat, doncs, 0-7.
Ah, vale.
A favor del Barça, un 0-8. Ha sigut un robo.
Però, escolta, jo és que no el vaig veure, però tan bany va ser.
Sí, home, claro, quan l'entrenador se fume algo o veu algo, pues passa el que passa, fa guardiolades, i quan fa guardiolades te surten els partits com te surten.
Bueno.
Però bueno, sí.
De totes maneres, Albert i Xavi, vosaltres que sou homes de futbol també, al migdia, al matí en parlàvem amb el Sergi, això de col·locar... O sigui, jo crec que hi ha tres peces clau al Real Madrid. Una, la porteria. Aquesta, per mi, és vital. Però l'altra és Modric al mig del camp i Benzema al davant. Si tu el Benzema no el tens perquè està lesionat, hòstia, el Modric deixa-la al seu lloc.
Pues per això t'he dit, va fer una guardiolada, aquest entrenador, i es va equivocar de sortida i es va equivocar a la mitja part. Per tant, per fer guardiolades o fer invents, els invents se fan en graciosos, no se fan al camp. Jo en un partit com aquest, amb el Barça.
Què se li farà allà?
No, jo crec que el Madrid, a dia d'avui, està fent una molt bona temporada, guanyarà la Lliga, la Champions està viu. El que passa és que sí dona la sensació de que ha rotat poc, no? Ah. I arriba el moment decisiu de la temporada, doncs que una mica em recorda el Barça de fa dos o tres anys, no? Que era Messi i Ter Stegen, doncs ara és el tema i Courtois, no?
Sí, sí,
i en el
sí.
moment en què un dels dos no hi és o no està bé, doncs hi ha un dalt a baix com el que va haver ahir. Si a més, doncs Ancelotti doncs, també se fot un cop al cap i es fot amb Modric davant de centre, doncs bueno, ja és festival de l'humor, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En bàsquet femení, el Cedis va guanyar a domicili 69-77 al Gran Canària, també gran temporada, n'haurem de parlar. L'Albert ens ho va recordant, però n'hem de parlar, perquè estan fent any rere any grans temporades amb pressupostos baixos i amb jugadores que marxen, perquè, clar, hi ha d'altres equips que paguen més, i així tot, any rere any, fan grans temporades. Amb bàsquet masculí, contratemps, Valladolid 78, Força Lleida 64. No sé si frena una mica les expectatives, aquest resultat.
Home, bueno, és una pista difícil, eh?
No, era una pista difícil i no ens enganyem. Vull dir, un dia o altre has de perdre.
Ah.
Vull dir, hi ha un bon equip, hi ha una bona dinàmica, hi ha una bona química, però, bueno, som el Força Lleida, no? No som el Granada ni som l'Estudiantes. Aleshores, en un moment o altre, és evident, doncs, que has de perdre, no pots guanyar tots els partits. El que passa és que si és veritat...
Vam aguantar fins a l'últim quart, eh?
Sí, el que passa és que al final és com tot, no? De vegades, no? Doncs, per exemple, el Barça, ahir es destaca més que el 0-4, doncs la forma com arriba el 0-4. Doncs, i a les derrotes igual, no? Hi ha partit que perds, doncs perquè el rival és superior, passa per sobre, doncs, escolta, baixa el cap, dona la mà, felicitar i intentar millorar. Clar, la sensació de la derrota del Força Lleida és, un, que no vam ser capaços d'igualar el grau d'intensitat de Valladolid, que és un equip molt físic, i aquí hi ha una màxima, si et fotin una hòstia, el que has de fer tu és fotre'n dos, el que no pots fer és baixar el cap. I el Força Lleida en molts moments del partit doncs no hi va igualar aquest punt d'intensitat i després al final ens vam encar per anar amb els àrbitres, que són dolents i amb aquestes alçades de la pel·lícula ja ho tindríem que tenir assumit i els últims 5 partits van marxar, els últims 5 minuts van marxar nosaltres del partit, no? Aleshores a mi el que em grinyola d'aquesta derrota no és la derrota en si, que insisteixo no tenim equip per guanyar-ho tot, sinó la forma, no? Doncs això, aquesta incapacitat per igualar la intensitat d'un rival molt físic i després tacticar-se amb l'arbitratge que no hi pot fer res.
Ja. Granada Estudiantes són dos transatlàntics, al final?
Sí, sobretot Granada. Vull dir, a veure, al final la diferència entre els grans equips i els bons equips és aquesta, no? Jo a Granada, hòstia, veig difícil que pugui punxar en algun lloc. Pot ser divendres al Barris Nord. El Barris Nord bull, el Força Lleida té un dia, doncs, bo. Estudiantes també, tot i que ha fotut alguna carallotada, doncs sí. És difícil on pot deixar-se plomes. En canvi, el Força Lleida és un equip que pot guanyar tothom, però també pot perdre amb tothom, no?
Clar.
Quan aquesta és la diferència entre els grans i els bons equips, sota el punt de vista.
I amb vòlei, Vanessa Ortega, derrota, no sé si imprevista, davant de l'Arenys, que si jugava, bueno, si jugava tot, però que ho tenia dificilíssim, però van fer el que havien de fer, 3-0, davant de l'Arenys.
No, imprevista no. Jo ja us vaig dir que l'Arenys és l'únic equip que ens ha guanyat a la primera volta 3-0 a casa nostra i és un equip complicadíssim, no se'ns dona bé les coses com són i nosaltres el dissabte no teníem el dia. Vull dir, és que tots els jugadors, saps allò que tots havien contagiat i no, és que no hi havia manera i a més bueno, vam viatjar amb un parell o tres de baixes, bueno, tot suma, no?
No
passa res, nosaltres els deures els teníem
fets. Sí, correcte,
La cirereta del pastís era poder quedar líders, però no oblidem que el campió de la primera nacional és el campió de la fase d'ascens, això només és un,
un títol, si vols, més per als jugadors que més que per als mitjans de comunicació. Però sí que és veritat que la cirereta del Pastisser queda líder del grup. No podrà ser, no passa res. Nosaltres l'objectiu que teníem era anar a la fase d'ascens, el tenim complert i, per tant, nosaltres contentíssims.
Bueno, i d'aquest partit, no podrà doncs ser, matemàticament sí que podria ser encara.
Sí, matemàticament sí, però bueno, és bastant impossible. Però em refereixo que nosaltres el que hem de fer és aprendre d'aquest partit, sí, perquè també a vegades quan no tens rivals, no? O sempre guanyes o tal, doncs quan un rival et planta cara, doncs a vegades passa això, i en una fase d'ascens això també te pot passar. I per tant, aquest vídeo d'aquest partit l'han de veure 25.000 vegades per saber el que no hem fet bé i aprendre.
Propera jornada...
I que passa en tots els esports, eh? Vull dir, sí, sempre hi ha un equip que és la teva criptonita particular, no? Sí. El Força Lleida, per exemple, a Valladolid, històricament, vull dir, li ha costat horrors guanyar-lo, tant aquí com a Valladolid. Bueno, sembla que l'Arenys és una mica la criptonita del Rodi Valàcia, però que no ha tapat la grandíssima temporada que ha fet i que al final l'objectiu és estar precisament on està, doncs a la fase.
Exacte.
Clar, el proper partit és, acabeu a casa, la fase de Lliga, la fase regular, a les 4 de la tarda, el proper dissabte, davant del tren Sóller. Després, la fase d'ascens, recorda'm les dates.
Sí, és 22, 23 i 24 d'abril.
Ah, d'abril. O sigui, ara ja...
Sí, ens quedaran 3 setmanes.
O sigui, per Sant Jordi, a més, jugueu.
Sí, per Sant Jordi, sí, sí.
on la seu, al final, és aquí Lleida o no?
No, avui acaba el termini per presentar candidatures. Al llarg d'aquesta setmana ho sabrem.
Bueno, doncs tenim aquestes properes setmanes per parlar de... Bueno, per veure si... Home, jugar a casa estaria bé, no?
Sí, com a club i com a, bueno, esport de base i fer una fase a Lleida dona moltes alegries i veure el pavelló ple, la veritat és que ens faria molta il·lusió. Però també t'he de dir que els nois tenen moltes ganes de viatjar, eh?
Ah, clar, bé. Clar, és l'altra cara de la moneda. Fins aquí els resultats.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Albert Escuer, marxem cap al camp d'esports. Victòria, al darrer minut, és igual, són 3 punts importants perquè encara que hi ha molta gent que mira cap amunt i fa els comptes aquests de la vella, de si haguéssim guanyat allà i si haguéssim guanyat allà estaríem ara en fase d'ascens, el Lleida Esportiu s'ha d'assegurar quedar per sobre de la posició número 13, eh?
Sí, s'ha d'assegurar, primer no patir, i després ja veurem què passa. Però si em permets un incís, sí, jo crec que abans de parlar del Lleida, jo crec que el gran nom d'aquest cap de setmana és Bernat Artamajor.
Ah.
Sots campió del món en pista coberta amb el relleu 4x400 d'Espanya. I ja em sembla extraordinari que sigui un dels quatre, perquè mira, doncs, per aquestes coses que passen, doncs ara mateix a l'atletisme espanyol s'han juntat 2 generacions impressionants de 400istes, Hortelano, Guijarro, Canya, Lucas Buas, Samu Sánchez, García, Bernat Arda, bueno, és increïble. O sigui, hi ha una quantitat, una qualitat d'esportistes al 400 que jo crec que mai en la història havia estat a Espanya. Per tant, ja poder estar en aquest equip, sí, ja em sembla de traga convocador. I que damunt vagis a un Mundial i guanyis la plata superant només per Bèlgica, amb el Borlí aquest, a veure si retinen ja el Borlí, que és l'hòstia. És curiós, perquè és un país que ho centra tot el 4x400, Bèlgica. O sigui, el Borlí i la majoria de components de l'equip no fan els 400, només fan el 4x400. Bueno, som campions d'Europa, som campió d'Espanya també en Bernat Arda, som campions del món, però bueno, a lo que vaig és que aquesta plata avui té un valor incalculable. O sigui, i que l'esport lleidatà, jo crec que és una de les grans fites, evidentment per l'atletisme lleidatà, jo diria que l'esport lleidatà. I compte que estem parlant d'un nen que té 21 anys.
Déu-n'hi-do.
I és sots campió d'Europa del 4x400, sots campió del món, campió d'Espanya dels 400 sub-20, bronze al campionat d'Espanya absolut, i per tant, vull dir, no és que sigui present, que ho és que té un futur impressionant.
Sí, 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 sí. No, present i futur. Bernat Arda, amb la plata, al final de relleu 4x400, té raó l'Albert, que ens n'havíem oblidat. Per cert, que això potser també ho vau veure, Marc Márquez va pegar una clatellada. Mira que ha caigut vegades. Ell mateix ha dit que és potser de les vegades que ha caigut més fort. Per mi, la reacció que em va fer ficar els pèls de punta va ser la reacció d'Àlex Cribiller a la retransmissió, expilot, i sap perfectament
quan una caiguda és lletja o no, i va dir, moltes vegades va dir, ui, ui, quina caiguda, més lletja, més lletja, més lletja. Afortunadament, no va córrer per precaució, afortunadament, sembla que tot està en lloc, després de l'ensurt i de la clatellada de Marc Márquez.
Sí, a l'Eix Espargaró anava darrere i en zona mixta va dir que no havia vist mai una caiguda.
Sí, sí.
Es va aixecar 2 metres.
Sí, sí, és...
Tremendo. I no va córrer perquè el protocol del Campionat del Món, que a poc a poc l'han anat afilerant, jo crec que encara l'han d'afilerar més, perquè no pot ser que tios com Jorge Lorenzo que s'opere un dijous acabi corrent un
moment,
passat. Doncs el protocol diu que quan tens un traumatisme cranoencefàlic, que és el que va tenir el Marc Márquez, a banda, evidentment, politraumatisme per tot el cos, has d'estar entre 12 i 24 hores.
Clar, és que mínim 24 hores, o sigui, 24 hores, posa't tranquil i ja està, que no passa res, perfecte, però mínim 24 hores, vull dir que la vida està per davant. Jo crec que el Marc això ho ha pres, amb les darreres clatellades.
Sí, però...
Home, però clar, té el gen competitiu a dins, Albert, té el gen competitiu, ell vol sortir,
no,
està clar.
No, però és que la marca l'apreta molt, també, eh?
Oh, bé, ja, això també. També.
Sí, però és un circuit en el que precisament en aquesta curva, també ho va dir l'Aleix Espargaró, que havia tingut dos sustos, els pneumàtics Michelin sembla, no ho sé, no sóc un gran entès, parlo per el que he escoltat de pilots i comentaristes, doncs no acabava de funcionar, i bueno, sí. Marc té aquest gen competitiu que sempre va al 100%, però hi ha moments en els que veus que potser hauries de ficar una mica el freno, no?
Sí, una mica.
Doncs aquesta curva, doncs, en lloc de 280, la passo a 250. No passa res.
Sí.
Ja és una burrada, igualment.
No, que sí,
burrada,
que sí, que sí.
Però bueno...
Sí, sí, bueno, mira, jo crec que també va ser una mica mal sort, també una mica massa ambiciós, forçar un pelet massa abans d'hora. Bueno, era la darrera volta, realment, també és que és mala sort. En fi, bueno, sigui com sigui, també la cursa va ser mullat i també va ser perillosa, tot i que no va haver grans accidents. Bueno, dit això, anem cap al camp d'esports, perquè quarta setmana consecutiva en la que només parlem d'esport, de futbol, vaja, el qual és bones notícies. Victòria a sobre de la Campana, al minut 92. El que deia, importantíssim és aquests 3 punts,
Home, que parlem només de futbol, sí, perquè volem. Perquè l'altre dia la roda de premsa d'aquest president...
Ah, bueno, sí.
També és per fer que se la faci mirar, també. O sigui, a veure que si comencem a casa per la taulada, també.
Bueno...
Cuidadito.
Però parlem de futbol. Xavi, bé, no? 3 punts?
Sí, bueno, el que passa és que la primera part jo crec que la vam llançar, però que vaig veure, però la següent, bueno, doncs, que haguéssim pogut empatar, també, que vam tindre la sort de cara que a vegades se nos ha girat en uns altres partits. Pues bueno, pues ja ens tocarà una vegada, no? Però gràcies que vam guanyar, perquè si no ens haguéssim ficat complicat, perquè dissabte anem a casa del líder i allí pues, ens apretaran el que podran i més. Que també han de nassos, també, el líder aquest. El partit contra el Lleida a les 7 de la tarda o a les 8, que és l'hora que se jugui la selecció espanyola al camp de l'Espanyol. També, tenen uns
nassos
aquí...
Déu-n'hi-do. Home, ens haguéssim quedat amb 33 punts a 2 del descens, Albert, Vull dir, és el que dèiem. Mirem a dalt perquè és maco, però sense oblidar mirar baix,
Bueno, jo és que ara ja entres... Ja sé que és un típic tòpic, però és que és real. Ara ja entres en aquella fase de la temporada en què tothom s'hi juga alguna cosa.
Sí.
Els de baix sortir de baix, els de dalt intentar estar dalt, els del mig intentar pujar i com a mínim no baixar i tal. I per tant... ja és una fase de la temporada en la que has de guanyar per lo civil o per lo criminal. I ahí és cert que el Lleida Esportiu, doncs, bueno, torna a perdonar, perquè torna a perdonar en 2-3 ocasions clares, però, bueno, mira, al final hi ha la genialitat aquesta del Joel Febas, doncs, que ens serveix per treure 3 punts en un partit en el que altre cop ens van avançar, altre cop ens van empatar i altre cop ens van entrar els ratllaris lluny, no? Però, bueno, mira, dintre d'un mes no ens en recordarem de com va anar, només recordarem que són 3 punts i al cap i a la fi és el que es tracta.
Clar. De totes maneres, menys l'Egea, com bé deies, que potser està molt despenjat, és el darrer, el QM, 17 punts. És veritat que la resta, poca broma, que no hi haurà partit fàcil d'aquí a final de temporada.
Clar, jo crec que no n'hi ha prou. Està molt complicada, la classificació. Veurem què passarà,
No, i que hi hagi tants equips, bueno, és bo i és dolent, evidentment, però jo m'he quedat una part positiva, és bona, perquè com que hi ha tants equips implicats, doncs cada setmana hi ha rotades.
Clar.
I això vol dir que cada setmana tots no poden sumar. Llavors, si tu fas la feina,
bueno, pues lo normal es que continuïs com a mínim tranquil, com a mínim tranquil, però per això s'ha de fer la feina.
Clar, no, no, totalment.
I és capaç de continuar fent-la.
Però, bueno, de totes maneres, el que hem trencat també és la ratxa de resultats negatius a casa, que això també jo crec que era bàsic, eh?
Sí, home, sí. Vull dir, ja tocava guanyar, perquè si no baixa el sufle. Llavors, bueno, pues, s'havia aconseguit, doncs, hi ha invitacions per als populars, si el que vulguis, però s'havia aconseguit una mica que la gent, doncs, tornés al camp d'esports, 3.500 fa una setmana, i ahir el club ja va notificar que només eren 2.000. Bueno, pues tot també és important, no?, que la gent, doncs, se vagi enganxant. A lo que ens costa aquí ja hi d'enganxar-nos,
sí.
No, només falta que els resultats ho acompanyin, no? I és una mica, doncs, el gran dèficit del Lleida aquest any, en aquesta temporada, no?, que el camp d'esport no acaba de carburar.
I tant, i tant. Doncs, bueno, jo això dels dos... Perquè, a més, no hi ha torns per contar-ho, vull dir que diuen aproximadament el càlcul és d'unes 2.060 persones, me sembla, al camp. De veritat, a mi m'és igual 1.500 que 2.500. Jo sé que no és el mateix, però, com deia el Sergi...
Que, per cert,
sí?
Abans d'acabar, Ricard, jo no sé a la Vanessa si li hem de donar l'enhorabona o el pesa.
No, l'enhorabona li hem de donar. És el que et deia que m'havies d'explicar...
Home, no haver delegat la llei de la Federació Catalana, vull dir, com si no tingués prou de feina, per això et dic, no sé si és l'enhorabona o el pesa. En principi, l'enhorabona, no?
L'enhorabona, sí, sí. Sempre és bo treballar i treballar des de dins per Lleida sempre aporta més coses positives que no veure los toros des de la barrera.
Clar, bueno,
per això, doncs...
Ara t'han nombrat, Vanessa, la setmana vinent, que potser ja haureu començat a agafar presa de contacte, ens expliques les interioritats, eh? És nova delegada territorial a Lleida de la Federació Catalana de Volei. Vanessa Ortega, Albert Escuer i Xavi Pérez, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Bona setmana a tothom.
Igualment, salut.
I nosaltres que ens plantarem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a puntuals, com sempre, a les 12:20 aquí, a COPE Lleida.